Les 8 del matí.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Loesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon diumenge, amics i amigues. L'Església celebra avui el Diumenge de la Paraula, coincidint amb el tercer durant l'any. Així ho va decidir l'any 2019 el Papa Francesc, que presidirà precisament aquest matí una celebració de l'Eucaristia especial a la Basílica Vaticana, on, entre altres gestos, distribuirà un llibret amb l'Evangeli de Mateu. Es tracta d'acostar amb les solucions imaginatives que siguin viables amb tots els canals a l'abast del món, la paraula de Déu, el creient, el poble fidel, en definitiva. La Sagrada Escriptura és la gran eina de la revelació que els cristians tenim per viure la nostra fe. No exclou que també ens podem nodrir del pensament de molts pares de l'Església, per exemple, de molts fundadors de moviments i realitats eclesials i, evidentment, amb el magisteri dels papes i dels bisbes. Diumenge de la Paraula, que en el cas de Catalunya dona inici a la Setmana de la Bíblia. I d'això parlarem els primers minuts amb el diaca Quique Fernández, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, i amb el biblista i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, Jaume Balateu. Després entrevistarem el vicari auxiliar de l'Opus Dei, el sacerdot argentí Mariano Facio, que ens explicarà el que va abordar dimarts passat en la primera ponència de les 58è jornades de qüestions pastorals de Castelldaura. Ell va parlar de la secularització com a fenomen del nostre temps i del diàleg molt necessari entre la fe i la cultura contemporània, també entre la fe i la raó. I una tercera part d'aquesta edició amb el millor de la setmana del nostre programa, Sense Distància, serà per la nostra secció En Sortida, en què presentarem una mica més en profunditat la Fundació Provida, que ajuda moltes mares embarassades en situació de dificultat. Ens acompanyaran la presidenta d'aquesta entitat, Isabel Joly, i la seva directora, Pilar Argelic. Tot això i una miqueta més, fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
la litúrgia a prop.
S'acosta ja, com dèiem, la setena setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya, iniciativa que va posar en marxa ara fa uns anys la Tarraconense. Serà des d'aquest proper diumenge, dia 22, fins al següent dissabte, el 28. Amb el lema, us anunciem allò que hem vist i sentit, una frase del capítol primer de la primera carta de Sant Joan. Les entitats promotores són l'Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l'Editorial Claret, Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i l'Abadia de Montserrat, amb el patrocini de la Conferència Episcopal Tarraconense, com dèiem. Comença, coincidint amb el Diumenge de la Paraula, una jornada instituïda des del 2019 pel Papa Francesc perquè sigui celebrada el tercer diumenge durant l'any, per tant, enguany aquest 22 de gener. Durant la Setmana de la Bíblia, en moltes parròquies, escoles i comunitats cristianes en general s'organitzen activitats orientades a fomentar la lectura i el coneixement de l'Escriptura, instrument fonamental en la revelació de Déu i en la relació del creient amb ell. Es poden consultar tots els actes programats als webs de les diòcesis, però sobretot a la pàgina setmanadelabiblia.cat. setmanadelabiblia.cat. Parlem primer amb el diaca Quique Fernández, que és el director d'una altra obra que s'implica en aquesta Setmana de la Bíblia, com és l'Escola d'Animació Bíblica. Mossèn Quique Fernández, benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
És el nostre diaca de guàrdia al programa Camins, però avui l'agafem nosaltres per aquest primer col·loqui sobre la Setmana de la Bíblia, que ja la tenim aquí a tocar, oi? A punt.
Doncs sí, 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 la veritat és que el diumenge, de per si, podríem dir que el dissabte a la tarda.
Clar, perquè per als... Exacte, litúrgicament, ja que aquesta secció habitualment és de litúrgia, doncs és el diumenge al vespre, oi? El diumenge de la paraula. És dissabte al vespre, diumenge de la paraula, perdó.
Sí. O sigui que tenim només demà pel mig.
Clar, clar. Efectivament. Hi ha alguna activitat programada per dissabte, en tot cas, o simplement és que oficialment ja comença?
No, perquè dissabte... És a dir, el dissabte, la gran activitat dissabte, tarda i diumenge, és el diumenge de la paraula.
Clar, que és a les misses entronitzar la paraula, per exemple.
Clar, no és casualitat que sigui en aquell dia, sinó que fent-nos ressò i comunió de la proposta del Sant Pare, el que fem és que enganxem la Setmana de la Bíblia en el diumenge de la paraula, on la paraula de Déu, en aquest cas visualitzada en el llibre del leccionari o l'evangeliari o tal, ha de tenir doncs, una... O sigui, entrar en processó, ser entronitzada. És a dir, que hi ha unes propostes... els psidis també que n'hi ha de la Conferència Episcopal, doncs perquè el poble, aquell dia visualitzi encara més, és com quan celebrem el Corpus, no vol dir que tots els dies no tinguem el Corpus, el cos de Crist present, però aquell dia és d'alguna manera un dia d'exaltació, no? Doncs aquest diumenge serà un diumenge d'exaltació de la paraula.
Exaltació de la paraula i celebrar la paraula en aquesta convocatòria que el Papa Francesc va fixar ara fa 3 anys en el diumenge tercer durant l'any. Abans havia estat un temps el primer diumenge d'Advent. Bé, de fet, cada dia, no? És dia de la paraula per a la litúrgia de l'Església, en definitiva.
Clar, jo m'he preguntat alguna vegada per què el Papa va escollir el tercer i no, per exemple, el segon. Entenc que el primer, que el primer és el del baptisme del Senyor, entenc que no. I jo aquest any penso que amb l'Evangeli que es tocarà aquest diumenge, que és el de Os faré pescadors d'home, doncs penso que potser ho va escollir perquè l'Evangeli, ja no recordo de les altres cicles, no? Però bueno, penso que potser l'Evangeli que proclamarem és una bona raó per haver escollit aquest diumenge.
Molt bé. I també com que estem vivint potser aquesta realitat, no?, de l'inici de la vida pública, doncs potser és com l'inici de la paraula també, no?, de la paraula revelada en Jesucrist.
Una altra raó que no pot ser casualitat, que és la intersecció d'uns quants dies entre l'octavari de la setmana d'oració per la unitat dels cristians,
sí,
i la de la paraula. Perquè potser la paraula de Déu, en el cas dels cristians, estem parlant de la unitat dels cristians, doncs la paraula de Déu potser és l'element de cohesió, d'unitat, de comunió més important que podem tenir amb les confessions cristianes.
I tant, vaja, li puc dir que segur que és el més important, perquè és el que més uneix, especialment catòlics i protestants, però també amb els ortodoxos, no?
Sí, sí,
de fet, de l'associació bíblica són membres persones d'esglésies evangèliques, no? Que
sí,
també,
sí, sí, sí.
Evidentment, tenen la seva pròpia associació bíblica, però que també s'integren en aquesta, que és, de fet, com dèiem, ecumènica. La Bíblia és ecumènica, per definició. Bé, Quique Fernández, en tot cas, del lema, us anunciem allò que hem vist i sentit, aquest testimoni de la primera carta de Joan. Bé, és una mica el gran missatge dels apòstols, tot i que no sempre ho coneguem en l'escriptura amb les mateixes paraules, no? Però els apòstols ens diuen que han vist Jesucrist viu, mort i ressuscitat, i ens l'anuncien.
Sí, la veritat és que és un gran consol el que s'utilitzin aquests verbs, aquestes accions tan humanes. És a dir, a nosaltres Déu es revela fent-se home i, per tant, fent-se visible, poder-lo sentir, poder-lo tocar, no? És a dir, que, i això és el que ells van veure, van sentir, ens van transmetre, i nosaltres, d'alguna manera, també ho continuem veient i sentint en la paraula de Déu i en la transmissió de la fe. I són accions que són ben humanes. És a dir, no tenim ni una ideologia, ni una filosofia, ni tenim un Déu en els núvols, sinó que tenim ben concret, no?, que cada dia se'ns mostra les nostres celebracions i s'eleva perquè el puguem veure i després el podem tocar i menjar.
Dues qüestions ja per anar acabant. Quique Fernández, d'una banda, ha parlat, ha recordat vostè que es fa l'entronització de la paraula, és a dir, amb el llibre, amb el leccionari normalment, que si hi ha un diaca, un diaca, i si no, doncs pot fer un acòlit o el mateix celebrant, es porta com en processó i es col·loca a l'ambó, des d'on es proclama la paraula de Déu. És un gest, no?, és un gest per simbolitzar que la paraula és essencial per entendre l'Eucaristia, oi?
Sí, un petit detall. En realitat, a ser possible, no es posa en l'ambó, sinó sobre de l'altar.
Sobre de l'altar, perdó.
Per després portar-lo, en el moment de l'Evangeli, de l'altar, sobretot quan és l'Evangeliari. Es pot fer també amb un leccionari, perquè no totes les comunitats cristianes poden tenir un evangeliari.
Sí, per diferenciar, l'Evangeliari és un llibre on hi ha només l'Evangeli, el seu nom ho indica, sí, però, sí. I després hi ha els leccionaris on hi ha totes les lectures.
En possibilitats normals, tenint-lo, és l'Evangeliari el que s'ha de
de col·locar.
No? Uh-huh. Però no totes les comunitats ho tenen, i per tant també el leccionari és paraula de Déu, i per tant es pot fer amb el leccionari.
Però preferentment col·locant-lo a l'altar. Està molt bé l'aclariment, perquè llavors a l'altar es veu aquesta comunió, no?, entre la paraula i el sacrifici eucarístic.
Perquè, clar, nosaltres tenim dues taules, la de la paraula i de l'Eucaristia.
Sí.
En lloc d'estar enfrontades o confrontades, el que són és complementàries, perquè d'alguna manera el primer plat ens ajuda, la paraula, a preparar-nos pel segon plat, tal com un bon brou es prepara per després la bona carn.
Molt bé, molt bé. Sí, sí, és un... Sí, sí, molt, molt bona la imatge, la icona, i sobretot que la paraula no és només que sigui la paraula, és que es proclama, no?, i es proclama perquè el poble la rebi, d'alguna manera, no? Es proclama perquè després...
És important proclamar-la el millor possible, entre les nostres possibilitats, perquè som humans i limitats,
sí.
Però és important que, tal com deia el papa Benet XVI, en verbum domini, una exhortació sinodal del sinodal de la paraula,
sí.
Ell parlava d'unes paraules que deia Sant Jeroni, que deia que és tan important que totes les partícules de la paraula arribin als fidels, tant com és important que totes les partícules de l'Eucaristia arribin als fidels, que no es perdi ni una.
Clar. Perfecte, perfecte. Doncs que arribin, això mateix. I, per tant, és veritat que ens podem equivocar en una lletra, en una paraula o entrebancar, però si es pot fer ben llegit, perfecte, encara millor, no?
Sí, sí.
Avui amb el diaca Quique Fernández parlem en aquesta primera part de la secció especial La litúrgia a prop, dedicada a la Setmana de la Bíblia, doncs sobre això, sobre la Bíblia. I a banda de l'entronització de la paraula, que de fet és un gest que es fa en moltes solemnitats, no? Perquè després, si, sobretot si hi ha un bisbe que presideix, no? Hi ha l'evangeliari, a les catedrals, per exemple, és molt habitual, i es proclama l'evangeli des de l'ambó. Doncs deia, a part d'això, hi ha algun gest? No, és l'eucaristia habitual, no?, d'aquest diumenge ordinari.
Sí, a veure, els que prediquem, sí, doncs ho tindrem en compte, perquè precisament, com tal com deia, la paraula de Déu aquell dia es presta per, i crec que ha sigut escollida en part també per això, doncs es presta per poder fer aquesta proclamació i després la homilia, tenint en compte això, que és el diumenge de paraula. N'hi ha altres coses que es poden fer. Doncs jo sé d'algunes parròquies que la teva ho hem fet alguna vegada, doncs de posar a disposició aquell dia de la possibilitat d'adquirir l'Evangeli de cada dia, per exemple,
sí,
o un altre tipus de llibres o tal. De per si ho tindrem present, evidentment, a les pregàries dels fidels. Uh-huh. Nosaltres, per exemple, a la meva parròquia, aquest dia tenim, a més, una catequesi familiar i la celebració, i l'hem posat precisament aquell dia, una catequesi familiar especial i amb celebració després amb els pares i nens, perquè precisament volem que el diumenge la paraula es visqui d'una manera això molt visible des de petits, no? A la catequesi, tristament, no sempre es visualitza que la paraula de Déu es faci catequesi amb els textos a la mà.
Clar. Mm-hmm. Sí, certament. Doncs bé, una sèrie d'opcions alternatives per viure més intensament el diumenge de la paraula. També hem sabut que el papa Francesc, que presidirà la missa del diumenge de la paraula al matí de diumenge a la Basílica Vaticana, repartirà uns llibrets de l'Evangeli de Mateu, que és el que correspon als diumenges normalment d'aquest cicle A, no? Per tant, també és bonic ressaltar que el papa té aquests gestos.
I després dir-vos, bueno, ara he sentit que parlareu amb el Jaume Balateu, que és secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya,
sí,
i que ja has comentat el tema de la web. Una altra manera que es pot celebrar aquest diumenge la paraula i setmana de la Bíblia és entrant en la web i veient les activitats que hi haurà i podem participar d'elles.
En destacaria alguna, ja per acabar, mossèn Quiller?
Jo, molt ràpidament, parlant de Barcelona, perquè és la meva diòcesi, tant a l'acte central que es farà a la Sala de la Família dimarts 24, i parlo de l'Escola d'Animació Bíblica, conjuntament amb l'Arxiprestat de Sant Josep Oriol, el dilluns 23, el dia anterior, el dia següent del diumenge de la paraula, tindrem a les 7 de la tarda també un acte bíblic a la parròquia de Maria Mitjancera de Totes les Gràcies, que està al carrer Entença.
Sí, molt a prop d'aquí, de Ràdio Estel, per cert. Sí, molt bé.
Sí, sí.
Doncs una selecció de propostes entre les moltes que podeu trobar, amics i amigues oients, al web Setmana de la Bíblia, tot junt, setmanadelabiblia.cat. Gràcies, mossèn Quique Fernández, diaca, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. Bona Setmana de la Bíblia i bon diumenge de la paraula. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Segona part de la litúrgia a prop, parlant avui de la Setmana de la Bíblia, que comença aquest diumenge, que és el de la paraula, el tercer durant l'any, i s'acabarà el dissabte següent, el dia 28, amb un seguit d'activitats que s'organitzen a nivell diocesà, els diferents bisbats i arcabisbats amb seu a Catalunya, i d'altra banda també amb moltes parròquies i comunitats cristianes, per exemple. Us recomanem també per a dimarts a 6:45 de la tarda, ja ho anirem anunciant tot, una meditació biblicoteològica sota el títol La Sagrada Família, un santuari dins la ciutat, a càrrec d'Armand Puig i Tàrrec, amb intervencions musicals amb l'orgue de Juan de la Rubia. Es pot seguir presencialment a la cripta de la Sagrada Família aquest acte a través del web de la Setmana de la Bíblia, setmanadelabiblia.cat. I saludem el professor Jaume Balateu, biblista, secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya. Bona tarda, senyor Balateu, com està?
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per...
Vosaltres bé?
Bé, també, gràcies a Déu. A punt de viure la Setmana de la Bíblia. Hem parlat també amb Quique Fernández, però li demanaria a vostè com veu el fet que existeixi aquesta Setmana de la Bíblia. Quina importància té a nivell eclesial, però també a nivell ecumènic i a nivell social, fins i tot?
Doncs és un esdeveniment, crec que, prou important, encara que només es passi un cop l'any, això hauria de ser, la Bíblia hauria de ser cada dia, no? Però,
sí.
Però està bé, tens un recordatori cada any, no? Una setmana a l'any, dedicar-la només a parlar de la paraula de Déu. I crec que és molt necessari en un món que crec que cada vegada té més fam de la paraula, de conèixer-la.
Sí, és curiós que hi ha d'una banda certa indiferència religiosa creixent a nivell social, per exemple, a Catalunya, centrem-nos en Catalunya, una cultura cristiana però sense rerefons espiritual actiu, per entendre'ns, manca de pràctica religiosa, per dir-ho en termes socials, però en canvi hi ha set de paraula. Moltes vegades deixes un text dels Fets dels Apòstols o de l'Evangeli de Mateu a algú i li sembla interessant, encara que porti mesos o anys sense obrir la Bíblia.
Sí, així és. I, bueno, un dels elements que reflecteix aquesta fam és l'augment de grups d'animació bíblica que hi ha a les diòcesis de Barcelona, de Terrassa, no? Que van augmentant, no? Mica en mica. Això és un fet que palesa, doncs, aquesta fam que hi ha actualment.
Sí, més grups, més inquietud. Del que és el sentit del Diumenge de la Paraula, abans comentàvem que el Papa Francesc va fixar-lo en el diumenge tercer durant l'any, i tot i que potser no se'ns hagi explicat la raó de fons del Papa, potser la coincidència, encara que sigui parcial, amb la Setmana de la Unitat dels Cristians pot ser una de les raons, fins i tot el fragment de l'Evangeli d'aquest diumenge, no? Jo us faré pescadors d'homes, veniu amb mi, no? L'elecció dels primers apòstols pot també ser una raó interessant. Vostè què pensa d'això, d'aquesta coincidència amb aquest diumenge?
Bé, que fos el tercer, no recordo exactament ara les raons que va aduir el Papa Francesc, no? Perquè això va ser ja l'any 2020.
Sí, el 2019 em sembla que va establir-ho, i el 2020 va ser la primera edició, exacte.
El 2019, a finals, em sembla, es va establir que fos el tercer diumenge durant l'any, no? El Diumenge de la Paraula. Val? Perquè aquí a Catalunya ja portàvem dos anys fent la Setmana de la Bíblia, i amb aquest nou, diguem, anunci, doncs vam endarrerir la tercera, no?, a principis del 2020. El 2019 doncs va quedar sense, però era la que tocava el 2020. I probablement doncs el Papa doncs havia de pensar, aviam, quines lectures hi havien en els diumenges, no?, per poder-ho fer. No?
Mm-hmm.
I, de fet, els lemes que es van imposant, no? El lema d'aquesta setmana, d'aquest any, no? És que us anunciem allò que hem vist i sentit, no?
Sí.
Clar, i això no és només per un grup de l'elit, no? Sinó que és un anunci universal, val?
Sí, sí.
Un anunci universal.
Que la paraula revelada ens posa en boca dels apòstols, no? Ens diuen que han vist un esdeveniment i ens l'anuncien encara ara, no?
Sí, però és, el que és més, diguem-ne, sorprenent, i nosaltres que ara això ho llegim 2.000 anys després, aproximadament, no?
Sí.
Però, clar, si ens retrocedim a això que pertany a una, que és aquesta, diguem, frase, us anunciem allò que hem vist i sentit, pertany a la primera carta de Joan, clar, és una obra que va estar redactada, com ens ha arribat a nosaltres, a finals del segle I. Clar, de fet, el professor Oriol Tuñí, que en el cel sigui,
sí,
en un article de fa molts anys, ja apuntava que això de que vist i sentit no és una cosa, diguem-ne, material, no? No és allò, les paraules exactes, allò que han vist exactament, perquè penseu, vaja, hem de pensar tots a recordar que l'autor de la carta de primera de Joan està dirigida a un públic, a uns oients, uns lectors, que no tenen accés al Jesús històric. Perquè ja això és de fa més de 70 anys. Vull dir que probablement els oients ja no eren ni havien nascut.
Clar.
Va morir i ressuscitar Jesús. Aleshores, clar, allò que anuncien i en diuen sentit és que Déu és la llum, apuntava el professor Tonyí, no? Déu és la llum.
Mm-hmm.
No? Una mica recordant el pròleg de Joan, no?
Sí, sí.
Per tant, clar, el testimoniatge, no? El testimoniatge del deixeble i de la deixeble, de nosaltres, també, 2.000 anys després, va més enllà d'allò que és palpable i demostrable.
Mm-hmm.
Allò que es viu, allò que se sent, no?
Molt bé.
Que Déu és llum, és molt més enllà, va molt més enllà.
Doncs avui amb el professor Jaume Balateu, que és el secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya, hem parlat de la Setmana de la Bíblia, que començarà aquest proper diumenge i que durarà fins al dissabte següent, amb activitats a les diverses diòcesis amb seu a Catalunya. La Tarraconense és una mica la principal promotora, amb diverses entitats col·laboradores, entre elles aquesta casa, també Ràdio Estel i la revista Catalunya Cristiana. Es poden consultar les diferents activitats al web setmanadelabiblia.cat o en el de la pròpia diòcesi, si es prefereix. No sé si recomana alguna activitat o té previst vostè participar-hi, a banda del que hem dit ara fa un moment, aquesta meditació biblicoteològica d'Armand Puig a la Sagrada Família. Alguna cosa recomanaria?
Sí. Home, aquí a la diòcesi de Terrassa tenim una pel dimarts,
sí,
dia 23, a 8:45, no? A l'església de Santa Maria del Lleida, de la Torreta,
uh-huh,
és a la Roca del Vallès, no? Que és una xerrada sobre com llegir l'Evangeli segons Mateu. No?
Molt bé.
A càrrec del professor Rodolf Puigdollers, que també...
Sí, un escolapi ben conegut, sí.
Exacte.
Doncs molt bé, queda dit a la Torreta, molt a prop de Granollers, a la Roca del Vallès, el 23 de gener, aquest proper dimarts. A quina hora, dit?
A 8:45.
A 8:45 del vespre. Moltíssimes gràcies novament, Jaume Balateu, per haver-nos atès avui parlant de la Setmana de la Bíblia. Bona setmana i bon diumenge de la paraula, també.
Igualment, disfruteu.
Igualment. Obrir la Bíblia a l'atzar pot ser també una bona pràctica, oi, aquests dies?
També.
No l'única, però també.
No és la més recomanable.
Molt bé, molt bé. Queda aclarit. Molt bé. És una opció.
És una opció que també ben feta es pot també suggerir.
Adéu-siau, que vagi bé. Una abraçada.
Bona tarda.
Bona tarda. Fins aquí la litúrgia a prop.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Es fan des d'avui fins demà les 58è jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, Premià de Dalt. Mariano Facio, ponent avui de la primera sessió, és un home que ha publicat més d'una vintena de llibres sobre societat moderna i processos de secularització, entre els quals destaquen Història de la filosofia contemporània, Història de la filosofia moderna i Història de les idees contemporànies. Entre les seves obres hi ha també diverses aproximacions biogràfiques sobre els papes Francesc, Joan XXIII, Pau VI, Benet XV i Benet XVI. Mariano Facio va néixer a Buenos Aires el 25 d'abril de 1960. És llicenciat en Història per la Universitat de Buenos Aires i doctor en Filosofia per la Pontifícia de la Santa Creu. Va rebre l'ordenació sacerdotal el 1991 de mans de Sant Joan Pau II. Després de 7 anys de treball a l'Equador com a professor de Filosofia del Dret i editorialista del diari El Telégrafo. Entre el 1996 i el 2002 va ser el primer degà de la Facultat de Comunicació Institucional a la Universitat Pontifícia de la Santa Creu a Roma i del 2002 al 2008 rector d'aquesta universitat. Va ser elegit durant el mateix període president de la Conferència de Rectors de les Universitats Pontifícies Romanes. El 2007, Mariano Facio va ser nomenat pèrit per a la 5a Conferència General de l'Episcopat d'Amèrica Llatina i el Carib, el CELAM, a Aparecida, al Brasil, inaugurada per Benet XVI, precisament. Allà va tenir l'ocasió de conèixer l'aleshores arcabisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, relator d'aquella assemblea.
El desembre del 2014, Facio va ser nomenat vicari general de l'Opus Dei per l'aleshores prelat Javier Echevarría, càrrec que va continuar ocupant al gener del 2017, quan el Sant Pare va nomenar l'actual prelat Fernando Cáriz. Des de fa més de 3 anys, Mariano Facio és vicari auxiliar de l'Opus Dei. Ens acompanya avui uns minuts, li ho agraïm, i el saludem amb molt d'afecte. Monsenyor Mariano Facio, buenas tardes, bona tarda.
Buenas tardes, buena tarde. Lamentablemente no hablo catalán. Me encantaría hacerlo.
No se preocupe. Hoy lo habrá podido escuchar un poco, ¿no?, en el ambiente de estas jornadas de cuestiones pastorales.
Sí, lo escuché y entendí prácticamente todo.
Qué bien, qué bien.
Un idioma bellísimo.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. La fe en la cultura contemporánea, este ha sido el título de su ponencia esta mañana en estas jornadas que organiza la prelatura del Opus Dei en Cataluña. ¿Cuáles son las principales reflexiones que destacaría brevemente de su intervención, teniendo en cuenta que esta cultura de nuestro tiempo, de la cual hablamos mucho, se presenta a menudo pues como contraria a la fe, o eso parece?
Sí. Yo creo que, en primer lugar, hay que partir de la base que la fe siempre es actual. Esta es la eternidad presente en la historia. Y que todos los desafíos que presentan los distintos periodos pueden encontrar una respuesta en la fe. Por otro lado, y es lo que traté de profundizar en mi intervención por la mañana, tenemos un magisterio de los últimos papas, me refiero a San Juan Pablo II, Benedicto, ahora Francisco, que nos dan muchos elementos para poder responder a las grandes preguntas que se hacen nuestros hermanos, los hombres y mujeres de nuestro tiempo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Etcétera. Uh-huh. Creo que en la actualidad hay una gran crisis de la verdad. La mayoría de la gente piensa que no podemos conocer una verdad objetiva que nos ilumine en el camino de la existencia humana, y yo diría que el gran tema central de los 27 años de pontificado de Juan Pablo II fue la verdad sobre la persona humana, el de Benedicto XVI, cómo responder a la dictadura del relativismo, y su respuesta es el diálogo entre fe y razón, tener lo que él llamaba una razón ampliada, uh-huh. Y Francisco, él saca las consecuencias sociales de la dictadura del relativismo. Uh-huh. Es decir, si no hay verdad, manda el que tiene más poder, el más rico, y lo que pagan las consecuencias son los más débiles. Uh-huh. Por eso la cultura del descarte, que tanto habla Francisco, está muy en relación con la dictadura del relativismo de Benedicto.
Claro, son muy complementarios los dos últimos, claro, papas, el actual, totalmente, y el anterior. Sí, por cierto que de Juan Pablo II destaca una famosa encíclica muy clarificadora, Veritatis Splendor, precisamente sobre el resplandor de la verdad, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Precisamente hoy a la mañana salió este tema, y en particular esta encíclica. No hablé yo de eso, sino el segundo relator, Mosén Ignasi Fuster, el decano, sí, de filosofía. Ajá. En donde subrayó cómo esta encíclica todavía hoy puede dar muchísima luz ante la encrucijada cultural en la que vivimos.
Usted ha escrito mucho, Monseñor Mariano Facio, sobre procesos de secularización. ¿Cómo definiría este fenómeno, el de la secularización?
Muy bien, yo pienso que hay dos procesos de secularización. Y esto me gustaría subrayarlo porque no soy de aquellos que piensa que la modernidad es totalmente anticristiana. Hay un proceso de secularización que podríamos llamarlo fuerte, que es la que afirma que la persona humana es totalmente autónoma, que no necesita de Dios, que no necesita la instancia trascendente. Por ejemplo, cuando Marx dice el hombre es para el hombre el ser supremo, o cuando Nietzsche dice Dios ha muerto. Esta secularización en sentido fuerte ha empobrecido la cultura contemporánea porque nos falta esta visión, esta dimensión trascendente, que es lo que da sentido a nuestra vida. Uh-huh. En cambio, hay otra secularización que yo le llamo desclericalización, que sí, es a partir del siglo XVI, en donde se sacan las consecuencias de la afirmación del Señor: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ahora podemos distinguir entre lo natural y lo sobrenatural, entre la Iglesia y el Estado, entre la religión y la política. Es lo que Benedicto XVI llamaba la sana laicidad.
Sí.
Y eso es muy positivo y es algo profundamente moderno. Por eso hay una secularización muy positiva y otra que no lo es tanto. Tenemos que dialogar entre estas dos secularizaciones.
Uh-huh. Avui parlem amb Mariano Facio, ell és argentí i vicari auxiliar de l'Opus Dei actualment, exrector o rector emèrit de la Universitat de la Santa Creu de Roma, entre molts altres serveis que ell ha fet. Ha hablado usted de la filosofía. Juan Pablo II precisamente era un gran filósofo. ¿Qué papel tiene esta filosofía en todo lo que puede ser ahora y en el futuro la normalización, por decirlo así, de los fenómenos religiosos en esta diversidad social? Porque a veces hablamos de la historia reciente como una historia de persecución a la Iglesia o de una adhesión excesiva del poder político con la Iglesia. Es decir, ni una cosa ni otra, ¿no? Tiene que haber una normalidad en la diversidad.
Totalmente. Por eso subrayaba cómo en la modernidad actual tenemos todos los elementos para no oponer, sino saber distinguir los distintos ámbitos. El Estado tiene que estar abierto a la dimensión religiosa porque es una dimensión esencial de la persona humana. Pero a mí el Estado no me puede ni obligar a ir a misa los domingos o a la sinagoga el sábado, pero me tiene que... Tiene que crear todas las circunstancias para que cualquier creyente de cualquier religión pueda practicar su fe y que no sea algo simplemente interior de la propia conciencia. Hay una dimensión social de la religión. Y hay que evitar los dos grandes peligros que, en este caso, Benedicto tenía una gran conciencia, que es el laicismo, por una parte, es decir, que el Estado no reconoce la dimensión religiosa de la persona humana, lo considera algo meramente individual y doméstico, o el fundamentalismo, es decir, que el Estado me imponga una religión.
Sí.
También el laicismo a veces es una religión, es un estado confesional, ¿no?
Sí,
la confesionalidad del ateísmo.
Exactamente, es una confesionalidad de la exclusión religiosa, por decirlo así también.
Totalmente, sí. Totalmente.
Sí, sí.
Entonces yo no propongo volver a la Edad Media, ni muchísimo menos,
claro,
sino de vivir la sana laicidad.
Ciertamente. Doctor Mariano Facio, ha hablado usted en estos minutos, en algunos momentos, de Benedicto XVI, que acaba de dejarnos. Estamos todavía, digamos, de luto en la Iglesia, un poco de duelo por esta gran pérdida. Él alertaba muchas veces ante esta secularización de la que hablamos y ante esta cultura influida por la no creencia o por querer vivir como si Dios no existiera, él decía algunas veces. ¿Qué nos deja este gran teólogo y papa emérito para construir puentes entre la fe y la cultura, ¿no? Entre la fe y la razón, como usted decía.
Por supuesto. Vamos a ver, el diagnóstico que hizo, por lo menos del mundo occidental, que es a lo que más se dedicó, es que vivimos en la dictadura del relativismo. Quien afirma que hay una verdad es un peligro para la convivencia democrática porque en potencia puede imponernos su verdad.
Uh-huh.
Y él dice, bueno, ¿cuál es el antídoto, por así decirlo, de esta dictadura? Es lo que él llamaba razón ampliada, es decir, el diálogo entre fe y razón. Él consideraba que se impuso una razón científica, que está muy bien, porque la ciencia es algo fundamental, pero la ciencia, frente al gran misterio de la existencia humana, del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la fraternidad, del amor, no me puede decir nada, se queda muda. Entonces, la razón tiene que, cultivando, por supuesto, la experimentación científica, que es algo fundamental, y avanzando en todo tipo de tecnologías, etcétera, abrirse a otra dimensión, que es la dimensión filosófica y que es la dimensión teológica. Todas las tradiciones religiosas del mundo, también la cristiana, nos dicen muchas cosas sobre el misterio de la existencia. Bueno, que la razón se anime a dialogar, a abrirse a otras verdades que no sean simplemente las verdades científicas. Eso es lo que me parece que es la gran herencia que nos deja Benedicto para, no solo para la Iglesia, sino para el mundo occidental.
Para el mundo, exacto. Él combinaba muy bien la defensa de las verdades de la fe cristiana con la apertura al diálogo. Y una última pregunta que li volem fer a Mariano Facio, vicari auxiliar de l'Opus Dei, present, recordem-ho, aquests dies a Premià de Dalt en les 58è jornades de qüestions pastorals que organitza el Centre Sacerdotal Rosselló de Barcelona. Usted conoció al papa actual, al papa Francisco, cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, en 2007, ¿verdad? También argentino, como usted. ¿Qué destacaría de su pontificado desde el 2013 hasta ahora, también dentro de su gran preocupación por esta fe cristiana que se nutre del amor a la diversidad y del deseo de fraternidad? ¿No? La Fratelli Tutti, una gran encíclica, la última.
Totalmente. Bueno, yo no voy a contestar a la pregunta, sino que voy a contar mi experiencia personal.
Pues
para mí,
la mejor respuesta.
El Papa Francisco, para mí, realmente es mi mejor amigo. No lo digo por vanidad. Simplemente un año que tuve a mi madre que se cayó, se rompió la cadera, me llamó por teléfono. Se murió mi mejor amigo, me llamó por teléfono. Estuve con una enfermedad bastante seria, se preocupó muchísimo. Tuve una gran alegría, ahí estaba. Y el Papa tiene muchísimas cosas que hacer. Y sin embargo, dedica un minuto, porque no eran grandes llamadas o grandes cartas o grandes encuentros, para decir, estoy contigo, tú eres mi amigo. Y para mí la amistad es muy importante. El Papa subraya mucho que la amistad fundamental es amistad con Cristo, ¿no? Lo dice en Christus Vivit, esa exhortación apostólica después del sínodo de la juventud. Y yo lo veo hecho carne y además para mí es un gran ejemplo de disponibilidad. Le pido verle y habitualmente, rápidamente, me recibe. Y alguna vez le dije, realmente esto a mí me emociona. Y me dijo, cuando un sacerdote pide verme y yo puedo, tengo obligación de recibirlo. Entonces, eso es lo que a mí me deja Francisco, me está ayudando muchísimo a vivir con más generosidad mi vocación sacerdotal.
Muy bien.
No es la respuesta al pontificado, pero creo que puedo aportar algo personal.
Hombre, muchísima aportación la que ha hecho. Un poco como extensión a esta pregunta final, sabemos que el Opus Dei vive un periodo, un proceso de cambio después de este último documento. Supongo que lo afrontarán en los próximos meses. No le voy a pedir que se alargue más, pero es un reto, ¿no?, para toda esta gran obra de la Iglesia fundada por San José María Escrivá.
Es un reto que estamos viviendo con mucha serenidad y con mucha unión con el Papa. El Papa nos ha transmitido su alegría al ver la obediencia filial con la que estamos tratando de responder a lo que él nos pide. Y hubo un encuentro hace relativamente poco con el prelado, en donde le dijo que rezaría al Espíritu Santo para que poder llegar a... tenemos un trabajo de reforma de algunos elementos de los estatutos, que lo estamos haciendo como es la única manera de hacerlo en la Iglesia, en plena comunión con el Santo Padre.
Pues,
con lo cual es un momento interesante, pero de gran unión con el Papa, ¿no? Que creo que todos los católicos tendríamos que hacerlo así.
Y ya lo creo que sí. Lo digo también porque es una buena aclaración la que usted hace después de lo que se ha llegado a publicar sobre desconsideración al Opus Dei y otros tipos de cosas. En fin.
Bueno, el Papa tuvo una entrevista en el ABC de Madrid, donde dijo, esto no es ningún castigo, no son ni víctimas ni reos, quiero mucho al Opus Dei, están haciendo una gran labor en la Iglesia. Bueno, palabras que nos han llenado de alegría.
Muchísimas gracias, doctor Monseñor Mariano Facio,
muy
por
bien.
Habernos acompañado. Un plaer que tingui una bona estada a Catalunya, donde supongo que ya había venido otras veces, ¿no?
Sí, sí, sí. Moltes gracias. Para mí es una bendición estar aquí.
Muy bien.
Me
pues
estoy pasando verdaderamente bien.
Lo celebro y que vaya muy bien la segunda jornada mañana de las jornadas pastorales.
Buenísimo.
De Castelldaura.
Muy bien.
Hasta otra ocasión.
Bueno,
buenas tardes.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Volem presentar avui la Fundació Provida, una entitat que fins i tot abans de tenir aquesta condició, la de fundació, va començar a treballar l'any 1987, ara fa 35 anys, per ajudar moltes mares en situació de dificultats a decidir lliurement tirar endavant amb el seu embaràs i, en definitiva, salvar vides humanes. Ajuda logística, humana, psicològica, material, és el que ofereix la Fundació Provida i avui volem conèixer molt més el que és aquesta entitat gràcies a la presència en directe a l'estudi 1 de Ràdio Estel d'Isabel Joly, que és la presidenta de la Fundació Provida Catalunya. Hola, bona tarda, Isabel.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos i també ens acompanya la directora de Provida Catalunya, Pilar Argelic. Hola, bona tarda, Pilar, també.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, què és la Fundació Provida de Catalunya i què és el projecte Endavant Mares? Amb això em sembla que diem molt ja, del que fa la Fundació i l'entitat.
Bé, primer de tot, agrair-te, Ignasi, poder ser-hi aquí i poder-nos convidar a, i tenir ocasió d'explicar-te el que és la Fundació Provida i Encantats. El que és el projecte Endavant Mares. La Fundació Provida és una entitat civil que es va constituir l'any 1987 per iniciativa d'unes 300 famílies catalanes que volien promoure el valor de la vida humana des del moment de la concepció i fins a la mort natural de la persona. Som una entitat privada, independent, aconfessional i apolítica, que el que volem fer és donar un missatge positiu i constructiu de la maternitat i que tenim un projecte d'ajuda a la maternitat vulnerable, que és el projecte Endavant Mares.
Molt bé, doncs queda claríssim i perfectament definit. Iniciativa de 300 famílies, Déu-n'hi-do.
Sí, això és una de Catalunya.
De Catalunya, només de Catalunya. Sí. Si mirem a tot el món, on em sembla que també existeixen, no?, entitats germanes de Provida, doncs sumarien milers i milers de famílies.
Sí.
Bé, parlem també de la missió, dels valors del projecte. En què consisteix l'ajuda que ofereix Provida a les mares? Si vol contestar en aquest cas la directora, Pilar Gelic.
Sí, pues l'ajuda a les mares, volem fer tot un seguiment. Quan una mare arriba a la fundació, arriba en una situació personal difícil, de molta solitud, a vegades pues, amb angoixa, no? I el que volem és oferir una ajuda, un acolliment, un ser propers, no?, i anar-la acompanyant pues, al llarg de tota aquesta etapa d'especial vulnerabilitat, no? Acompanyem durant... Bueno, el programa abasta tota la gestació i fins que el nadó compleix els 12 mesos d'edat. És un programa d'acompanyament i d'ajuda integral que també pues, abarquem ajuda material, perquè primer és cobrir les necessitats bàsiques, tant d'alimentació com altres necessitats materials, i després també un acompanyament psicològic, emocional, també de, bueno, de preparar, no?, d'ajudar en tota la maternitat, no?, perquè creiem que tot això ajuda a crear un vincle sòlid entre mare i fill.
Suposo que de mares embarassades que hagin picat a la porta de Provida n'hi ha de molts perfils, de moltes situacions diverses, des d'una noia desesperada perquè no sap què fer, fins una noia que té decidit avortar però vol estudiar alternatives i potser no tenir un cèntim per mantenir el seu fill, hi ha de tot.
Hi ha de tot. Realment el ventall és molt ampli. Ens trobem pues, amb noies molt joves. Tenim un grup d'adolescents i mares joves que truquen, venen a Provida. Nosaltres, en el nostre projecte Endavant Mare, convidem, no? O sigui, hem posat aquest nom perquè amb el sentit d'acollida, endavant, passa, no? Aquí et rebrem, aquí t'ajudarem, t'acompanyarem, i també amb el sentit d'endavant, tirem endavant, busquem solucions positives a la situació personal de cada una, i busquem el millor i acompanyem al llarg de l'itinerari personal de cada mare. Ens venen mares molt joves, ens venen mares de família, ens venen... Bueno, és que el ventall és molt gran.
Mares de família que han tingut potser un embaràs no desitjat i no saben què fer, no?
I no saben què fer, que arriba en un moment que no s'esperaven, que bueno, s'amplia la família. Hi ha moltes dificultats, i més avui en dia amb tota la situació.
Moltes dificultats, però amb rostres concrets, cadascuna amb un rostre. Això ens ho ha explicat la directora de la Fundació Provida de Catalunya, Pilar Gelic, però també li volem preguntar a la presidenta de l'entitat, Isabel Joly, amb què es compta per poder oferir aquests ajuts?
Doncs, mira, pràcticament tota l'ajuda que tenim ve d'ajuda privada, de donatius privats, perquè encara que nosaltres demanem subvencions, ens arriben molt poques. No arriben al 6%.
De tot el que vostès generen,
de tots els ingressos. Llavors són ajudes donatius de persones físiques o de persones jurídiques, i poden ser monetaris o en espècie. Més o més són 50% monetaris de l'espècie.
Són
els aliments, sí, els aliments que donem a les mares i als nadons, doncs venen quasi tots del Banc d'Aliments de Barcelona. I també tenim un grup de voluntàries que fan robeta pels nadons, fan mantes, tovalloles, i ens ajuden molt. I després també fem doncs, campanyes, nosaltres fem actes solidaris o campanyes per recollir i recaudar una mica, també. Però necessitem més.
Això, es necessita més ajuda i és per això que ara d'aquí a uns moments oferirem els canals de comunicació amb la Fundació Provida. Avancem que té el web provida.org i això que és tan modern, el Bizum, amb 5 xifres, 01859. 01859 és una manera d'ajudar Provida, també a través del web provida.org. Com arriben les mares a la Fundació? Bé, primer de tot, on està situada? A Barcelona té una seu, no? Una seu
sí.
física?
A Barcelona tenim dos centres. La seu de la Fundació està al carrer Bonaplata, 42, i després el centre d'acollida i suport a la maternitat està també a Bonaplata, en un local, i a Gran Via de Carles III, al número 61.
Tot des això allà és Sant Gervasi, Les Corts, no?
Sí, Les Corts i Sant Gervasi Sarrià.
Molt bé, molt bé.
Des de Gran Via de Carles les tercers fa tota l'atenció a les mares a diari.
Molt bé. Doncs, en tot cas, entrant a provida.org poden també tornar a llegir l'adreça exacta de la Fundació Provida. Ara dèiem, com arriben les mares fins a la Fundació?
Les mares ens arriben pues, derivades de serveis socials, del centre d'atenció primària, d'alguna ONG o alguna altra entitat, a través d'alguna parròquia o de gent particular, i moltes vegades ja ara ens trobem amb que mares que han estat en el programa de la Fundació parlen a altres mares i ens... Bueno, ens arriba a través d'elles, no?
Del boca a
boca.
Sí, del boca a orella.
Sí, sí,
publicitat,
perquè...
suposo que no en podeu fer gaire, però no sempre massa. Podeu donar-vos a conèixer des dels mitjans de comunicació, com ara aquí, o des d'altres canals, no?
I també hi ha mares pues, que a través de la web també ens estan arribant, perquè es troben pues, que ningú els hi dona cap ajuda, i elles volen tirar endavant i busquen per saber qui les pot ajudar. I ens ha arribat també algun cas a través de la web.
No sé si vol afegir alguna cosa més, la presidenta, sobre aquesta qüestió, sobre les...
Bé, sí, volia afegir que nosaltres sempre ajudem des del respecte a la persona i a la seva llibertat. O sigui que les mares que ajudem són dones que elles lliurement han decidit tirar endavant en el seu embaràs. O sigui que no fem cap... convenciment a la dona
sí, sí.
que vol avortar.
Exacte, sí, sí, cap coacció, evidentment, sí. Però tampoc cap forçar, no?
Diguéssim. No.
És oferir una alternativa...
Oferir una ajuda que no troben a les administracions públiques, perquè ara els ofereixen avortar.
Clar, i la societat, encara que hi hagi una llei d'avortament, doncs també té alternatives per evitar-ho.
Som una bona alternativa.
Doncs avui ens acompanyen, explicant aquesta bona alternativa, Isabel Joly, presidenta de la Fundació Provida de Catalunya, i Pilar Argelic, directora de la mateixa entitat. Seguim parlant, seguim presentant Provida. També volem que tant Isabel Joly com Pilar Argelic ens parlin de plans de futur. No sé què ens podeu explicar. Teniu també plans de formació, de renovació i d'innovació, fins i tot d'allò que oferiu.
Sí, sí, ens fa molta il·lusió ampliar el nostre programa d'ajuda a les mares joves, adolescents i joves, no? Incidint més en el tema educatiu i d'acompanyament emocional i psicològic. És un programa, el programa per mares joves, va començar el 2007, portem 15 anys, però sí que amb les circumstàncies actuals volem donar molta més importància a tot el tema educatiu, d'acompanyament emocional i psicològic. I també d'intentar ajudar-les a anar creant el seu propi itinerari personal.
Sí. També volem reforçar el servei d'orientació a les mares en els programes de formació laboral. O sigui, que puguin tenir un programa de formació laboral i volem treballar en xarxa amb altres entitats. Mm-hmm. Això ara comencem, però hem de desenvolupar-ho millor.
Precisament m'ha llegit el pensament la presidenta de Provida,
sí.
perquè jo els volia preguntar si tenen precisament col·laboració, per exemple, amb Càritas o amb entitats. Càritas és una gran... és l'Església, no? Que també... té molts programes d'inserció laboral i d'ajuda.
Estem començant.
Estan començant
sí, sí.
A tenir aquesta interacció, aquesta sinodalitat,
sí,
no? Seguint
sí.
el llenguatge eclesial, sí. en aquest cas, sí, de treballar junts, perquè us trobareu segur sí. amb moltes entitats que fan coses semblants a vosaltres.
Sí, treballem, bueno, amb Càritas tenim un projecte de pis compartit amb altres entitats, també un pis pues, per mares que es troben soles, que no tenen habitatge al que recorre, i és un pis compartit amb diverses mares i els seus nadons, i fem un seguiment conjuntament amb Càritas i nosaltres. I també amb formació i treball.
Molt bé, que també és de Càritas, també és de Càritas. Per cert. Però, vaja, té la seva autonomia. Sí. Per cert que, clar, aquí la gran pregunta és què passa després d'aquests 12 mesos quan la mare bé. Ha tingut el fill. Aquest és el futur,
ara
no?
Ara m'has endevinat tu el pensament.
Ah, sí, sí, sí. Doncs sí, aquí perquè... és on ve una mica tota sí, aquesta clar. Innovació, no?
Sí, perquè també ens agradaria allargar més l'ajuda. Perquè uh-huh. ara l'ajuda és fins que el nadó té uns 10 mesos, un any, i... Clar, necessiten una mica més.
Clar, o sigui, després poder han de buscar altres han de ajudes. Buscar, no?
Però... I altres ajudes, i ho tenen difícil.
El nostre però... objectiu és arribar l'ajuda fins als 3 anys. Molt de totes bé. Formes, ara intentem que quan surten, quan acaben el programa, deixar-les connectades amb altres entitats o amb altres... una mica deixar-les que elles puguin uh-huh. seguir, no?
Avui animem els que ens escolten a oferir la seva ajuda, si poden, sigui econòmica, sigui de voluntariat, sigui en espècies, a Provida, a la Fundació Provida de Catalunya. Què necessita més l'entitat i com us poden ajudar? No sé qui vol començar, la presidenta, per exemple, Isabel Joly.
Bé, necessitem donatius.
Donatius econòmics, sempre van bé.
També voluntaris, perquè encara que tenim un bon equip de voluntaris, sense els quals no podríem fer tota la feina que fem i arribar als nostres objectius, doncs sempre voluntaris joves és bo. També necessitem doncs, voluntaris amb cotxe, perquè sí. moltes vegades doncs, gent que ens deixa o ens dona cotxets de bebè, bressols, hem d'anar a recollir-los,
a portar-los,
a recollir-los, portar-los a les mares, perquè clar, venen a la Fundació, que venen en autobús o en metro, però no es poden emportar un bressol sí. perquè pesa. Mm-hmm. Què més necessitem?
Bueno, necessitem pues, des de bolquers, llets infantils, cereals, robeta, roba d'embarassada també ens fa falta, uh-huh. Bueno, tot el, i el treball del, il·lusionant dels voluntaris.
Molt bé. Doncs hem dit que hi ha un Bizum per fer donatius al 0859, també hi ha un número de compte que lògicament per la seva llargada no podem donar, hi ha el web provida.org on segur que podran trobar el número de compte, i el telèfon per si algú vol trucar per demanar informació, suposo que en horaris de, no sé si de matí o de tarda,
fins a les 5 de la tarda
del matí,
de les 9 a les 5 de la tarda,
de 9 a 5 de la tarda cada dia, al 93 204 71 11, ben fàcil, 93 204 71 11. Avui ens han acompanyat per oferir els serveis de Provida la seva presidenta Isabel Joly i la seva directora Pilar Argelic. Provida és una entitat que ajuda des de fa 35 anys les mares a tirar endavant, no?, la vida que porten, perquè la situació de vegades és molt desesperada. No sé si volen acabar amb algun missatge, Pilar i Isabel, o qui vulgui.
Sí.
Endavant.
Sí, bueno, dir Isabel. Que nosaltres el que volem és que qualsevol, cada ésser humà concebut i encara no nascut, doncs sigui primer de tot acceptat, després acollit i estimat. Aquest uh-huh. és una mica doncs, la filosofia de la Fundació.
Molt bé. Segons la memòria, que per cert ens heu facilitat, l'última, la del 2021, 1.824 persones beneficiàries, sí. ajudades per Provida sí. el 2021. A les del sí. 2022 arribaran, és a dir, que són moltes arreu de Catalunya.
Sí.
Només a Catalunya.
Sí, sí, és la suma de les 570 mares que hem ajudat el 2021, 460 nadons, després també a l'entorn familiar, altres germanets...
Molt
o...
bé. I ara, per exemple, esteu ajudant en aquests moments, teniu la xifra aproximada, que no serà de tot l'any, però d'ara mateix...
A l'any 2022, unes 523 mares.
Déu-n'hi-do.
Sí, més o menys ens sí.
movem. Ens movem amb 500
aquesta quantitat. Sí, sí.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Com sempre dient, quan parlem d'una iniciativa d'acció social, tant de bo no fos necessària, però malauradament ho és, tenim el context social que tenim
sí.
i sempre defensant la vida. Doncs un plaer i, com deia, molt agraïts, Isabel Joly, presidenta de la Fundació Provida de Catalunya, i Pilar Argelic, directora. Fins una altra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins aquí, En sortida.
arribats al final d'aquesta hora que compartim amb vosaltres, una hora de ràdio molt especial amb el millor de la setmana del nostre programa Sense Distància. Ja sabeu, els diumenges de 8 a 9 del matí. Que gaudiu d'aquest dia, que tingueu bon dia, vigileu si fa fred, si aneu amb cotxe amb molta prudència. Nosaltres tornem demà dilluns, com sempre de dilluns a divendres, una mica després de 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, en el nostre informatiu en profunditat, amb l'actualitat, entrevistes i seccions. Que gaudiu del diumenge, com dèiem. Adéu-siau.